Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números. De fet, la pressió política sobre Sánchez ha augmentat aquest dimecres amb la publicació del sumari judicial del cas Leire, una causa que situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors d'un entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. Més notícies, Oriol Pujador.
La consulta sobre el preacord entre els sindicats i el govern sobre el sector de l'educació supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. La CGT diu que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Sentim el que han dit a Tresca Info, Iolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front, ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig.
El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església situada al Raval i que no s'oblidi, ha dit, de les persones més vulnerables. Són declaracions al Catalunya Nit.
La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
El viatge de Lleó XIV a Catalunya també aixeca crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic.
Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac, o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des del 1990, que és quan es va començar la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%.
La planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric, coincideix amb la mateixa línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, que també elèctric, i amb el qual té el 80% d'elements comuns. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits aquest dimecres amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. Barcelona, Òscar Callau.
Bona nit. Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026.
Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres.
Segons el producte que hi ha al mercat ho posem a la carta, però bueno, és emblemàtic, una creació del senyor Mercader 1973, la Maria fa les fredes a la menta.
Òscar Callau, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I I als esports, Florentino Pérez ha anunciat que Josep Mourinho serà el seu entrenador al Real Madrid, sí, i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme assegura que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del 15 de juny contra Cap Verd.
En bàsquet, el Joventut ha perdut a la vista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB.
I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciec ja va guanyar de 5 gols al partit d'anada.
I acabem amb tennis. A Roland Garros, els dobles masculins, la parella Granollers-Teballo s'han classificat per les semifinals al superar el duet Nice-Roger Bessalín per 2-16-0.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Avui he renovat els meus vots de casada, així com ho sentiu, però ha estat d'una manera diferent, peculiar, fins i tot m'atreviria a dir molt original. Ho he fet tota sola a la cuina. I direu com? Fa uns quants anys vam comprar un pebrer gran, transparent, deu fer dos pams de llargada, que era ple de grans de pebres de colors. Quan el fas girar des de la part superior, cau la pebre ja feta miques, perquè hi ha un mecanisme que la trinxa. El pebrer s'anava gastant, i ens vam pensar que l'hauríem de llançar. I fèiem fins i tot broma dient els grans es gasten, com es gasta una relació de parella, però després vam descobrir que es podia obrir. Així que entre tots dos ens hem dividit la feina de desmuntar el pebrer, treure totes les peces, rentar-lo, deixar-lo ben net, i després tornar-lo a muntar. Un cop fet tot això, he anat a buscar, i m'ha costat una mica, grans de pebre de colors a granel, i finalment els vaig trobar. I avui he reomplert el pebrer i torna a fer la mateixa patxoca que fa 25 anys enrere, quan el vam veure en aquella botiga de Florència durant el viatge de noces i ens en vam enamorar. Avui que l'he reomplert i n'he fet una foto perquè en quedés constància per la posteritat, he pensat, va, a fer 25 anys més junts. Tenim pebre per temps. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Gran, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una nova edició de la Nit dels Ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, a punt al telèfon, al 93-201-7474, on ja hi tenim la Carme, des de Tortosa. Bona nit, Carme.
Bona nit, Marta, bona nit, i felicitats, si és que celebres les bodes de plata.
No, no les celebro encara, però com si les celebrés, vaja. Encara no, bueno. encara no ha arribat el dia.
Bueno, doncs pues quan arribarà, a veure si ens ho fa saber.
Vinga,
tots te felicitarem.
Molt bé.
Ah, bueno, primer que res, te vull dir que aquesta tarda crec que he estat a punt de ser estafada pel telèfon.
Què dius? Ai.
Sí.
Però ho has vist?
Estava en una reunió del poble, que hem fet un curset que ha durat setmanes, del taller de la memòria, precisament per recordar coses antigues, sí. De panys, minjars, etc. Molt, molt maco, molt maco. I avui era l'últim dia.
Sí.
I estant allí, estava pendent que el meu marit me truqués i m'ha sonat el teu mòbil. I he contestat. I a la vegada que he contestat, i en seguida veig CaixaBank. Cosa que anticipo, que jo de CaixaBank vaig sortir fa un mes o així. O sigui, vaig traure el compte de la CaixaBank.
Sí.
Vale. Llavors me posa que he de fer un ingrés de 14.000 i pico d'euros.
Com?
No, pico, ja no me'n recordo. I que, si no ho podia fer, que per favor que truqués a un número, era, i em donava un número de mòbil, que si jo no podia ingressar. Jo dic, coi, si encara hagués estat a la caixa, que s'ha dit que ha passat aquí, però jo 14.000 i pico d'euros no me'ls hagués estat ni loca.
Vamos.
Però ahí estava un jove, que un de l'Ajuntament, i era jove, i en seguida li ensenya, dic, mira, fill, mira que acabo de rebre. I diu, no, diu, claro, dic, és que ara no sé ni on tocar el telèfon perquè això me desaparegui. I dono el telèfon a aquell jove, i ell m'ho ha tret. Però és que, a més, és curiós, i et puc dir, que jo, últimament, cada dia, recebixo almenys 6 o 7 trucades de números fixes del 977 de la província de Tarragona, que no tinc cap familiar que ara tingui telèfon fixe. De Múrcia, sí. De Madrid, sí. O sigui, una sèrie de...
Valladolid, trucades. Toledo, Salamanca, tot, eh?
De sí, tot sí. El món, sí, de sí, tot sí, el món. Sí, sí. Però avui m'ha passat això, i dic, com a vegades saps que em parleu, i a més has dit que tindràs aquell...
Sí,
aquell
la setmana noi. Que ve, correcte, sí,
sí. Doncs sí, pues dic, vaig a dir-li a la Marta, que avui, precisament, si jo hagués estat, no ho sé, una mica atontada, dic jo, perquè jo penso que com podem caure, a vegades penso, com pot ser que caiguéssim en aquestes trampes?
Sí, però mira, a vegades distret amb una altra cosa que estaves fent, i tu, si encara fossis d'aquesta entitat, i jo què sé, haguessis contestat,
no sé,
saps?
No, sí. Si hagués sigut d'aquesta entitat, te prometo que jo miro de posar-me en contacte en algú de la caixa, algú clar, conegut, clar. Algú perquè m'hagués assustat, però com ja no tinc res, clar. Per tant, no poden, d'allí no poden agafar res.
Mare o sigui, meva, mare
bueno,
meva. Déu-n'hi-do.
I doncs, una cosa, que l'altre dia vaig al·lucinar quan tu mateixa te vaig entendre que quan te dient del sifó, que el sifó era per al vermut.
Sí.
I jo dic, ostres, dic, com m'estranya això. Perquè aquí, en aquesta terra nostra, pensa que els sifons, jo crec, que no hi hagi cap casa que no n'hi hagi sempre. I no per a fer el vermut. Jo et puc dir que de molt joveneta, quan ja em van deixar viure els meus pares, a casa nostra entrava vi, però vi de granel, que la vam comprar una bodega, i sifó, i mos mesclàvem, que és una beguda per a mi el millor que hi ha, de mig got de vi i l'altre mig de sifó, depèn com és el got de gran i res. I allò, a mi ara, a l'edat que tinc, me dura tota la menjada. I el got no és molt gran. O sigui, i si quan acabo de menjar encara me'n queda un glob, que nosaltres diem, doncs a lo millor ja no me'l bec, perquè faig en tinc prou. Clar. Jo bec quan puc, quan tinc ganes. I jo dic, això un dia l'he de dir.
I perquè... això encara ho fas ara?
Sí. I tinc 78 anys.
Sí, sí.
L'únic que ara no em veu perquè el meu marit, no sé si t'ho vaig comentar un dia que he tingut un ictus.
Sí, que ho vas comentar,
sí. Sí, pues bueno, i ara ell no em veu. I em podria veure, però més aviat vist sol. Perquè et puc dir que, per exemple, el diumenge o dissabte o això, quan tenim el nostre fill, a ell no li agrada el vi sifó. A ell us agrada un bon vi embotellat.
Clar. Sense sifó, sí.
O un bon cortinat, que també se l'obren i el veuen. I jo sóc més feliç en el meu vin sifó. Però que, i aquí encara se'n ven. O sigui, hi ha una sifoneria que es diu Lo Toscà,
sí.
Que està aquí dalt al poble del Regués, i aquella gent no paren de fer sifons, i venen a... Bueno, a molts supermercats, sí, a la sí. cooperativa, o sigui que podem veure vin si fos. És una costum, crec que, d'esta terra nostra. I nosaltres comprem un vi de Lledó en una ampolla de 5 litros, mentre mos dura, i gastem el vin si fos cada dia i encara ara. Sí.
Ja per tot, o sigui, escolta, molt bé, Carme, doncs gràcies per explicar-ho.
Dos informacions que he volgut aportar avui.
Doncs em sembla perfecte.
Una abraçada ben forta i m'alegro molt de tot el que et passa cada dia. M'alegro molt que sigui això, sigui això escoltant-ho.
Molt bé, Carme, una abraçada.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Adéu. La Conxita des de Vacarisses, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, perquè hi vaig sentir una senyora que deia que tenia ulleres per donar les ulleres velles,
sí,
que si algú les podia recollir.
Sí.
I jo li dic, em sembla que era senyora de Sabadell, però jo sé que a Terrassa, perquè hi he anat moltes vegades, a General Òptica, a Terrassa en recullen.
En recullen.
Uh-huh. Sí, per gent necessitada o inclús per portar a l'Àfrica i tot això. Allà totes les ulleres que porten les recolliran.
Perfecte, molt bé, doncs, Conxita. Moltes gràcies.
A nosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
En Pep, des de l'Eixample, bona nit.
Hola, Marta, què tal? Bona nit a tothom.
Com estàs? Estem? Bé, i tu?
Molt bé, bé més. Escolta'm, l'altre dia vaig trucar un amic meu, que és Josep de Lleida, és de Lleida.
Sí.
No vull dir el seu cognom i tal, perquè igual no es vol una promoció, però aquest senyor ha escrit dos llibres. Un es diu un pagès al camp i l'altre segur que es diu un pagès a la ciutat, explicant la seva vida i les seves anècdotes.
Ah,
i tal.
Molt interessant. Molt bé.
És una persona molt modesta. Igual,
i no ho
molt
diu. Amigo, molt bé, molt bé. Gràcies per dir-ho, doncs, Pep.
Quan vulgui ja ho dirà.
Ja ho dirà, ja ho dirà, sí.
Això mateix. Mira, sobre una resposta sobre la Fina, de Nou Barris.
Sí.
Ella va fer una pregunta que ella mateixa sap la resposta. Hi ha persones que són cegues i anem soles. Hi ha altres persones que són cegues i igual no ho van dir-ho, però sempre van acompanyades. I ella va dir que hi havia un puesto, que hi havia les seves fruites, que podia escollir les seves fruites, que hi havia un tendrete allà fora, perquè a fora... totes les coses que estan fora de la fachada estan prohibides d'estar, estan il·legales. Jo de l'altre dia em vaig queixar sobre aquest tema.
Sí, jo vaig fer referència a tu, perquè dic, hi ha un oient que ens diu el contrari, no? Sí, sí.
Exacte, al costat de casa meva hi ha una fruiteria d'aquestes, posen les coses a fora, perquè són més barates, la gent les pot escollir i tal, però tot aquests suports de fruites de Quita i Pont, això està prohibit. Si vosaltres us hi fixeu, hi ha una normativa a l'Ajuntament que tot el que és sobresurt de la fachada no pot ser-hi, està fora. Si us hi fixeu, les terrasses que hi ha a la Cera Petitona i tenen taules, estan apartades de la fachada de les cases.
De la paret de les cases, vols dir,
de
no?
De les parets. Si us hi fixeu, si us en recordeu, abans hi havia aquells trípodes enormes que posava la carta i tot això. O sigui, s'han desaparegut la meitat d'ells. Tots els restaurants tenen la carta agafada a la paret.
És veritat. No? Sí, sí.
Exacte.
Bueno, de tant en tant trobes algú que no, per d'aquests nous que obren ara, però sí, sí.
Bueno, també es fa, bueno, mira. Tots els llibres que anem sols, per referència, anem tocant amb el pal a la paret.
A la paret, clar. Per això no hi ha d'haver res allà entremig. Sí, sí.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Després, una altra cosa. Si jo tinc un amic que es va trobar, jo no vull fer-ho aquí, amb aquest veí meu, perquè a mi tampoc m'agrada molestar la gent, perquè jo sé on està la fruiteria i quan arribo pues ja m'aparto i tal. Però si molta gent... Jo tinc un amic meu que els hi va en una terrassa. Estava tot ple de testos d'aquests de flors. I els hi deia, això no ho deixeu, no teniu que posar-ho aquí, per favor, que tal, perquè jo me tinc que apartar per poder seguir la meva ruta, no? Me tinc que apartar i no xocar amb els testos. Bé, no. Total, que un dia es va fotre un hòstia amb el testo, es va fer sang, va trucar a l'Urbana ve, fa un atestat, que normalment ve una patrulla i una ambulància, tu, i al cap d'una setmana ja no havien ni testos.
Mira,
s'ha d'anar una mica així rudo, si no, no et fan cas.
Si no, no et fan cas, ja ho veig.
I el motiu és aquest, perquè no hi hagi res que sobresurti de la paret de les petjades.
Perquè pugueu passar tranquil·lament.
Perquè els ciegos que anem sols, no se'ls podem.
Clar. Entesos. Molt bé, Pep, gràcies per aclarir-ho.
Una cosa molt ràpida, no vull ser molt... Avui hem parlat sobre la ruta que farà el Papa,
sí,
a la Ciutat Vella, i hi havia uns veïns i totes les coses que estan entrevistant i tal. I és que hem parlat tot també del barri antic, que són tants veïns, que tothom hi ha una germanor. Què ho fa que quan pregunten amb segons quines persones ho veuen tan maco? I després escoltes altres persones
i no
parlen de les botigues que han tingut que tancar, de les persianes que hi han baixades, que, que les botigues de tot la vida han de marxar perquè els invadeixen els extraterrestres, i és un altre color. Aquí a Ciutat Vella, avui en dia, no es pot ni passar. Els repartidors que han de repartir, jo tinc uns quants coneguts, ja estan dient, ostres, i jo que nosaltres com farem la ruta la setmana que ve?
Ui, la setmana que ve, fins i tot els xavals que han de fer la selectivitat, els han dit, si teniu examen a la primera hora de la tarda, no aneu ni a casa. O sigui, quedeu-vos per la zona, no fos cas que no arribeu a l'hora. Vull dir que...
Exacte.
Déu-n'hi-do.
Deixarà Déu aquí i ho arreglarà tot.
Serà bo de veure-ho. Ja ens ho explicarem la setmana que ve, doncs. Pep, gràcies. Una abraçada. Bona nit.
Bona nit.
A la Mariló, des del Poble Sec. Bona nit.
Hola, bona nit. Mira, jo abans d'ahir, parlant d'això dels enganys, vaig rebre de la DGT, que havia fet el dia 9 de maig, una multa d'aparcament. I el dia 6 d'aquest mes, o sigui d'aquí res, farà un any i mig que no surto de casa, ni tinc cotxe ni res.
És que és de broma, és que és de broma.
I, bueno, i després una altra cosa, hi ha un senyor que jo el coneixo de veure'l al Tot es mou alguna vegada, al dematí. I aquest senyor el vaig veure pel TikTok que estava avisant els clients d'Endesa, perquè Endesa ha tingut un robatori de dades.
De dades, sí, sí, sí.
I diu que està, sobretot els clients, que no contestin res, que truquin a l'empresa, perquè es veu que estan enganyant.
Sí, 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 sí.
O sigui que... Ai, ara una altra tonteria, quan vaig a un altre puesto. El sifón.
Sí.
El sifón, que sembla que no hi ha als supermercats i tot això, al Carrefour n'hi ha.
També.
Uns sifons de plàstic,
sí,
que es tiren,
sí,
com quan acabes una Coca-Cola.
Sí. Veus? No sé, al final sortiran sifon. Al final jo ho provaré, això del vi i el sifon, però no ho he provat mai. Al final m'ho fareu provar.
Jo al Carrefour, perquè jo faig les comandes al Carrefour per internet, de tot el que és arròs, oli, llaunes, tot això. I jo he comprat sifons i són com si fos una Coca-Cola, però de dalt tenen un tapet que es tapa el que surt al sifon, i sí, sí, és un sifon.
Sí, sí. Molt bé.
Com els d'abans,
però de plàstic. Molt bé, Mariló, gràcies per trucar-nos.
Vale, bona nit,
bona nit
a tothom.
La Paquita, des de Premià de Mar, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Era només una cosa perquè ja, si hi ha algú que s'hi ha trobat, que vagin molt en cuidado. Jo vaig rebre abans d'ahir una carta i posava la meva data, nom, apellido, la direcció, tot correcte. I era de Iberdrola. I allà en la carta posava que jo tenia unes factures pendents de pago i que allò tindria de ser abonat. Al mig de la carta hi havia un logotip, posava escanegi aquest logotip i així es veurà vostè exactament on té de
pagar.
Automàticament ja ho vaig captar. Primer, que jo no tinc Iberdrola, jo tinc Naturgy.
Sí.
Però, per si acas, vaig telefonar a Naturgy, a la secció d'atenció al client, i vaig comentar-ho. Em van dir, a veure, llegeixi'm, sisplau, el primer pàrraf que hi ha de la carta. Li vaig llegir i dic, diu, ha hecho algo? Dic, no. Dic, per què? Primer, que jo, Iberdrola, no tinc ni idea de res, dic, però, diu, menys mal, sobretot. Jo només ho comento perquè si algú s'hi trobés, que anés, que vagi molt en cuidado, perquè si escaneges allà, ja està.
Ja està, ja tenen totes les dades, i ja et canvien de companyia, sí, i ja l'has vessat, sí, senyora.
Era només per comentar-ho a vostès, a vosaltres, perquè si algú, pues, sobretot, Que vagin amb
cuidado. Que vagin amb compte, sí, senyora. Doncs, Paquita, moltes gràcies per avisar. D'acord?
Vale, gràcies.
Bona nit.
Gràcies, Marta.
Adéu, bona nit. La Carmen, des de Barcelona, bona nit.
Hola, Marta, bona nit. Mira, jo escolto el programa des de sempre, des de que van començar. I ahir vaig sentir que la Fina de Nou Barris va dir de les botigues aquelles que tenien exposades les fruites a fora al carrer.
Sí.
Jo no vull parlar malament de res, però al meu barri, que Vic a Gràcia, totes les fruteries que tenen les fruites al carrer són de paquistanesos, eh? Les d'aquí no el tenen a fora al carrer.
Però és igual de qui siguin, perquè diu que el reglament no, no ho deixa.
Sí. Bueno, sí. Però no ho deixen, però ells ho posen.
Ja, ja. Clar, ha d'anar a la Guàrdia Urbana a dir-los que no es pot posar, suposo. Sí, sí.
Clar, 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 clar.
Molt bé, Paquit. Ai, sí, Carmen.
Sí. Bueno, pues, m'alegro molt de parlar amb tu. I
jo també.
I amb tu, et dic de tu.
Oh, i tant, només faltaria.
Jo escolto aquest programa des del Carles Cuní, eh?
I no truques mai.
És que vaig trucar amb el Solà.
Doncs
però
mira,
bueno,
gràcies per trucar
que, i és que he tingut el meu marit 7 anys amb Alzheimer.
Mare meva, doncs,
i llavors no podia
trucar,
no estava per trucar, la veritat.
Ja ho entenc, ja ho entenc.
Vale,
doncs, gràcies per fer-nos confiança i ser aquí, Carmen, moltes gràcies.
Vale, vale, fa una altra.
Adéu,
vale,
bona nit.
Bona nit, bona nit.
A més de les trucades del directe, tenim alguns missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. En fem algun, encara abans de la nostra història de nit d'avui. Per exemple, sobre la visita del Papa, la Margarita, des de Terrassa, ens diu això.
Avui voldria donar la meva opinió sobre alguna cosa relacionada amb el viatge del Sant Pare. Jo no sóc practicant, per tant, no entraré en el tema religiós, tot el meu respecte, i esperant que tota la visita surti perfecta. Ara bé, el Sant Pare és una persona suficientment culta per poder parlar allà on va, amb l'idioma que realment ell vulgui. Per respecte a la memòria de Gaudí, que era una persona que ja en el seu temps defensava molt el català, hauria de fer, pel meu parer, la benedicció en català. I per respecte a Montserrat, quan hi vagi allà, també, si no tot, una part. I si no pot, perquè realment li és molt difícil parlar una mica de català, que és una llengua latina, doncs mira, que ho faci en llatí, que és la llengua de l'Església. No sé, no vull crear un debat i tot el meu respecte, però és la meva opinió. No creieu?
Molt bé, doncs és l'opinió de la Margarita. Jo crec que ja estan canviant una mica i crec que al final no sé si farà tota la benedicció, però jo diria que acabarà incloent el català com a mínim a la Sagrada Família. Veurem què fa a Montserrat. Gràcies, Margarita, pel missatge. Ens ha trucat la Josefina des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Bona nit.
Hola, Marta, bona nit a tots els sabis ignorants. Bé, estic escoltant la gent que té les estafes que volen fer. Jo fa més de 10 dies que van intentar estafar-me també amb un, pel mòbil, dient-me que l'empresa Vodafone es havia juntat amb Gestel i que ara jo els havia donat tots els números. Dic, però com m'havia de donar els números si ja ho sabeu? Total, que me'n vaig donar compte que jo era un estat. Bueno, doncs porto 32 trucades entre 13 aquests dies de que em truquen i com que ja sé qui són, penjo. I em diuen, ahir em van dir-me, si no contesta, si no contesta, a la de, li deixarem de que tingui la medalla.
Quina...
Jo no vaig dir res, perquè no he contestat més. Llavors vaig telefonar el de la medalla.
Quina medalla? La medalla de...
Sí, la medalla aquesta de
la que truques per emergència?
De teleassistència.
I quina barra, no, d'això?
Ah, sí, sí. Si no me contestes, te vamos a dar de baja de la teleassistència. I llavors jo vaig trucar-hi i vaig explicar, diu, senyora, no faci cas, diu, perquè diu, això és una estafa. Diu, perquè nosaltres treballem amb totes les empreses de telefonia.
Clar.
Diu, i no podem fer. Bueno, jo ja... Però és que cada... Mira, avui ja dic, avui 10 vegades, i em porto 30, 28 o 30 de trucades. Com que ja veig el número quin és, doncs ja, quan me truquen, troco el peix i ja està.
Mare
però
meva.
És que no em deixen, no deixen viure.
No deixen viure.
Em diuen, i per què no contesto el telèfon? Em diuen, per què no contestes? Josefina, contesta. No els dic res. Però que, vull dir, ho fan a moltíssima gent, però es veu que els hi ha de més el número meu i mira,
ja, no el que passa viure. Que no sé si algú li pot ensenyar, perquè la truquen al telèfon mòbil?
Sí, amb el mòbil.
El mòbil. Sí, sí. Hi ha una manera, els telèfons el mòbils, de bloquejar el telèfon. De bloquejar sí. I que aquest telèfon ja no el pot trucar més. Vull dir que si té algú a l'entorn que li pugui ensenyar, i és la sí, manera sí. De que et deixen de perseguir, perquè els bloqueges i ja hi denuncies aquell telèfon. I llavors ja no, aquell, com a mínim, el número ja no et truca.
És que penges. Al cap d'un segon ja
tornen a trucar. Sí, sí.
Vull
sí.
Dir que no deuen fer res més de feina que això.
Ja, ja. Déu-n'hi-do.
Bé, un comentari sobre la visita del papa.
Digues.
Jo crec que el papa es hauria de tenir l'amabilitat de donar glòria al senyor Gaudí, que és el que va fer tota aquesta meravella, i que només per respecte a aquest senyor, que era català, i que pel fet de ser català el van posar a la presó per no parlar castellà, això, només per això, pel fet de donar una glòria a aquest senyor que va fer aquesta gran obra de parlar-li en català. I a més que faci el que vulguin. Si la fan en castellà i se la volen fer en anglès. M'és igual. Però jo crec que aquest senyor Gaudí es mereix d'una personalitat com el papa, el Sant Pare, doncs, pugui parlar una mica en català. Dedicada a ell. Aquesta és la meva opinió.
Molt bé. Perfecte, Josefina. Moltes gràcies. Que vagi bé. Bona nit.
Adéu.
Històries de nit.
Segur que tots teniu clara la imatge del pagès que es lleva de matinada per anar al seu camp o per treure el ramat, però potser no tant la del que treballa de nit. I tanmateix, cada vegada és més freqüent que al pagès li toqui treballar en negra nit, ja sigui per necessitats del cultiu o a causa de l'emergència climàtica i els seus efectes. Aquesta és la història de nit que hem descobert a casa d'un pagès d'Aitona, al Segrià, dedicat des de sempre al cultiu de la fruita dolça i que n'ha parlat amb en Domènec Sobirà.
Jordi Esteve, pagès d'Aitona, del Baix Segrià, a Lleida. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Jordi, d'entrada, quan et vaig trucar, em vas dir que sabies perfectament qui som els de la nit dels ignorants. Em vaig quedar una mica parat, sí. Jo pensava que els pagesos us llevàveu molt aviat i que per això anàveu a dormir aviat també, però no sé, vaig mal fixat, potser. Ens escoltes a la nit?
De la nit dels ignorants, a veure, jo sóc amant a la ràdio gràcies al meu pare.
Clar, però el programa comença a les 12.
A vegades treballo de nit i la circumstància que m'ha fet més seguir-vos a vosaltres és l'edat. No em creia que amb l'edat no es dormia tant i és totalment cert. És totalment cert.
Deixa'm agafar-me això que em dius que de tant en tant treballes de nit, perquè la idea que tenim dels pagesos, ara seriosament, és que treballen de dia, de sol a sol. Explica'm un cas en què et toqui treballar de nit.
A veure, un dels casos és aplicar productes sanitaris a la fruita. Jo soc productor de préssic pla, de nectarina i préssic vermell, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues la manera de que el producte estigui ben aplicat, pues té que ser una època del dia que no faci vent, ¿vale?
Sí.
I segons les estadístiques és més a la nit, ¿vale?
Aha,
tenim que estar vetllant i pues bueno, normalment allà a les 3 o les 4 de matinada és quan s'acostuma per al vent. Hi ha productes que per a ser aplicats no pot fer calor. Segons quins productes, en la calor doncs, pot acabar cremant la fruita. ¿Vale?
O sigui que també per això també és bo fer-ho de nit, perquè la temperatura baixa, és clar.
Exacte.
Però Jordi, com saps quin és el bon dia i la bona hora? Com ho saps abans de sortir de casa?
L'Oment té coses curioses.
Sí?
I jo soc d'Aitona i me guio perquè a dalt Aitona està rodejat per una serra. ¿Vale?
Sí.
I a dalt la serra tenim una senyera. És una senyera que la va ficar a l'Ajuntament ja fa molts anys i està il·luminada per un foco. I pues, bueno, aquella senyera, a part de fer la feina de senyar a la gent que som catalans, pues, bueno, també serveix pels pagesos per saber si fa vent o no fa vent.
O sigui, abans de sortir de casa mires la senyera.
Exactament. La senyera de la serra serveix per saber si fa vent o no fa vent. Exacte.
Estem parlant de les 3, les 4 de la matinada. No despertes els de casa a aquella hora?
Segons quins dies sí, segons quins dies no. No, perquè resulta que els meus fills s'aixequen molt pronte per anar a estudi, perquè es tenen que desplaçar a Lleida per anar a estudi, i no, normalment no es desperten. A veure, jo si no em calgués, tampoc no em despertaria. Jo si em desperto és per l'obligació. I més és, quan estàs nerviós, els dies que no tens que anar a ensofetar, t'aixeques i dius, hòstia, avui per què m'he despertat si no em tinc que despertar? I a vegades confies aixecat a les 3 o les 4 i et despertes a les 5 o les 6 i dius, hòstia, ara què faig?
Ja, ja. Surs a les 3 o les 4 de la matinada, més o menys, surs a fora, al camp, què se sent?
El que és el poble no se sent quasi bé res. I al camp, igual sents algun pagès que ha matinat més que tu i molta naturalesa, molta. Grills, conills, sigo algun senglar, molt pocs, per la camí, algun, però el que hi ha és molts conills, molts.
Sí?
És l'hora preferida per la fauna.
I l'ensulfatada la fas amb màquines, entenc, no?
Sí, amb un tractor que va aganxada amb una màquina, que és una cuba, i porta una bomba d'aigua que fa pressió i va cap a unes boquilles i expandeixen el líquid cap a la dreta i cap a l'esquerra. I això cobreix tots els arbres.
I pots treballar bé a les fosques?
Sí.
No hi ha algun risc, no hi ha algun perill, no?
Bueno, a veure, seria millor treballar al de dia. Però, bueno, com que normalment les finques, cada pagès, se les coneix com a la palma de la mà, vull dir, no... A veure, per ells, jo sempre tinc quimera a la fauna. Jo, quan veig un porc senglar, me fa molt de respecte.
Sí?
Molt. Sí. L'únic que, doncs, bueno, com que vas dins del tractor, doncs, bueno...
Hi ha un moment que has de baixar del tractor, que has d'anar cap al cotxe o que has de caminar, pel que sigui, no?
Ah, llavors malament rai. Jo als animals hi tinc molt respecte. Ah, llavors, doncs, bueno, una de les vegades que me'l vaig trobar a la furgoneta, amb el vehicle, i, bueno, es va parar al mig del camí, i, doncs, jo vaig esperar que s'apartés, se va apartar i vaig continuar. Però menys mal que anava a la furgoneta. Si te'l trobes caminant, doncs no sé com pot reaccionar un animal d'aquest.
No, un senglar millor tenir-li respecte, sens dubte.
I tornant a lo de treballar de la nit, a veure, amb la maquinària que tenim ara, doncs, és quasi bé pràcticament com si fos de dia, perquè portem focos davant, focos detrás, portem el llum d'emergència, vulgarment diguem el pirulo, el ¿vale? Llum
sí,
taronja,
sí.
I, doncs, bueno, sigueu bastant.
Què fas quan acabes? Recuperes la son?
Uf, bueno, això... Segons el que t'espera després del sofatar. A veure, jo tinc el costum de, si no tinc que anar al sofatar, d'esmorzar abans d'anar a treballar, ¿vale? Uh-huh. Però el dia que tinc que fer la jornada d'anar al sofatar, vas de llet ràpid i marxar, ¿vale? I allà a les 10 és l'hora crítica que es comença a girar el vent. Esmorzar, i segons el que tingues que fer, doncs, bueno, abans de fins dinar, i si acabat de dinar pot ser una mini migdiada,
vale.
Però jo de cada vegada menys, perquè si no la nit, després no puc dormir.
Clar.
Vale? Vale? Ara no, és impossible. Si faig migdiada, ja és el que em toca, escoltar la ràdio.
Escolta, i d'estudiant de jove, eres dels que estudiaven fins tard o dels que es llevaven aviat per repassar?
Ara m'has fet una pregunta que no estudiava ni a la nit ni al matí.
Ni al matí.
No, per això vaig voler continuar l'ofici del pare, com que l'ofici de pagès lo tenia a casa, però no, vaig voler continuar. Però no, readreçaré la pregunta i soc animal de nit i no de dia, sí.
Va, doncs ara provo una altra pregunta. Ja que ets tan de nit, tu devies ser dels que anaven al Big Ben, no? A la mítica discoteca de Bombers, no?
Sí, i ara que t'estava parlant d'anar al sofatar, ara això no ho puc fer perquè, bueno, jo entenc que tothom l'edat castigui, però quan teníem entre 18, que era quan teníem el carnet, començàvem a tindre el carnet de tractor, dels 18 als 25, pues lo tradicional era lo dissabte a la nit, a les 12 de la nit, mos trobàvem al bar del poble, anàvem a fer un beuret,
sí.
I agafàvem el cotxe i cap al Big Bang.
Sí.
Però aquella nit, al Big Bang, a diferència dels dies que no ens sofatàvem, que fèiem pues, les 6 o les 7 del matí, aquell dia només podíem fer les 2 i mitja, 3 de la matinada.
No fotis.
O sigui que fèiem mitja sessió. I
en acabat,
anàvem cap al poble...
M'ho veig a venir.
Agafàvem el batx de llet amb una mà mos ficàvem la sabata amb l'altra i agafàvem el tractor i mos anàvem a ensofatar. Fèiem dos o tres pubes i han acabat a fer migdia ara.
De veritat, o sigui, us n'anàveu de marxa i després agafàveu el tractor i ensofatàveu al camp.
Sí, sí, perquè normalment el dissabte i el diumenge és el dia més adequat per ensofatar. Vale? I pues, bueno, ja que estàs despert, pues, bueno, és un dia que no et calia despertar. I llavors, pues, bueno, ja t'he dit, han acabat de sofatar a fer migdiada i si convé dinar i llavors una altra migdiada. I el dilluns a tornar a treballar amb normalitat.
No recordaràs algun tema que t'agradés de l'època que posessin o que punxessin allà al Big Ben?
Sí, era un tema que mos feia tornar bojos. Era L'amor t'ho jur del Gigi D'Agostino.
Era aquest, no?
Era aquest, sí, exactament. I el dia que no el podíem escoltar perquè el ficàvem més tard de les 3, m'ho feia molta ràbia. Que havíem d'esperar dintre una setmana i tindre la sort i no tingui que sofatar per poder sentir la cançó.
Clar, perquè després, clar, arribaves al tractor i el so era tot un altre, no?
Exactament.
Escolta, un altre cas en què et toqui llevar-te de matinada, va.
A veure, ara això ja ha passat a la història. Jo encara ho he fet. És quan tens que fer recs, ara tot, pràcticament s'ha regat tot per aspersió. Vale? Sí, per aspersió sí. o gota a gota. Era quan havíem de regar amb aigua manta o amb aigua tirada, que li dic jo. I tens que regar les 24 hores, perquè no pots desaprofitar una aigua.
Yeah.
I, pues, bueno, lo segle de la comunitat de regants te diré, pues bueno, regaràs a les 2, si l'aigua més o menys va com sempre. Però bueno, sempre hi ha el pagès pícaro que té un pamet l'aigua aixecada per avançar més l'aigua, i a més de les 2, pues igual te toca regar les 3 o les 4 de la nit, perquè no baixa tanta aigua.
Val.
Pues bueno, passar nits sense dormir per poder regar. Això ha canviat 100%. Com a molt, doncs tens que anar a vigilar doncs, un programador de rec.
Un programador de rec, en algun moment, sí. Sí,
sí. Sí, perquè les coses automàtiques acostumen a fallar. Vale?
Val. Si hi ha risc de gelada, aquí també et pot ser que et toqui llevar-te de matinada.
Aquí també. El període
què toca fer?
El període que hi ha risc de gelada acostuma a ser quan l'arbre està fort, que és des de finals de febrer fins a mig abril, o finals d'abril. Vale. Què s'acostuma a fer? Primer que tot, tens que vigilar que no baixi la temperatura.
Clar.
Si baixa la temperatura per davall de 0, vale, que arriba a menys 1, menys 2, menys 3, te pots quedar sense collita.
Clar, aquí ja anem tard.
Maneres de pal·liar els danys? N'hi ha dues o tres. Vale? Una és... Bueno, l'objectiu és fer pujar la temperatura. Vale? Quines maneres se pot fer? Fent combustible, agafes, fent combustió, agafes i fas foc, fiques com uns pots de pintura, renc sí, renc no, cada dos o tres arbres, i allò porta com una cera, perquè nosaltres diguem una cera vulgarment, i se fa calentó, vale? O regant amb recs per expressió. Això és una cosa molt curiosa. Si un no ho ha vist mai, una cosa molt bonica. Tu t'imagines la silueta d'un arbre florit,
sí.
I engegues l'aspersió i queda cobert de gel.
Val. Sí.
Queda com si fos un arbre de vidre, per entendre-nos.
Clar, com tot gebrat.
I dius, hi ha gent que la primera vegada que ho veus pensen, hosti, que animals que són aquesta gent? Volen salvar una collita i estan cobrint la fruita de gel. Pues encara diràs que pot ser contraproduent. No. El que s'aconsegueix és que la fruita, quan està molt petita, a mida d'un ungle d'un dit petit, encara
sí,
no,
sí.
Fa, la gel fa una cobertura i s'evita de que aquella fruita baixi a menys de 0 o menys 1 graus.
Val, clar.
I
el gel ja està fet i no baixarà més, és clar.
Exactament. I s'ha salvat moltes collites.
Que bo, vale? Que bo. Uh-huh.
I això ho fas tu, aquí no hi ha maquinària.
No, aquí no hi ha maquinària. Bueno, aquí pots tindre un dispositiu enxufat al mòbil que quan baixi de certa temperatura t'avisi. O, bueno, doncs tens termòmetres escampats per tota la finca de temperatura màxima i temperatura mínima i doncs, passes nit sense dormir.
Escolta, he vist també que en alguns llocs es comencen a fer collites de nit. Allò quan la temperatura puja, que comença a fer molta calor, hi ha llocs que comencen a fer collita, la collita de la fruita a la nit. Vosaltres us hi trobeu amb això?
Hi ha gent que ho ha començat a fer, sí.
Sí? Sí.
Per diverses circumstàncies. Una és perquè, bueno, no és el mateix la temperatura que fa aquí el Baix Segrià de maig a agost en aquests moments que estem vivint ara, que fa 10 anys atràs. I, bueno, no és el mateix que una persona estigui exposat al sol i tingui que treballar a 40 graus, que no, doncs, bueno, hi ha gent que, doncs, bueno, s'ha provat i, doncs, bueno, se comença a les 10 de la nit i es conté tota la nit. I per la fruita, també, perquè, bueno, no és el mateix que la fruita estigui collida amb la calentor de les 4 de la tarda, que no, com ara el preciclar, se té que collir amb segons quines temperatures, no es pot collir així a la bèstia. I, doncs, bueno, si no canvia la climatologia, doncs potser haurem de collir tot en aquests horaris. Sí.
Escolta, fa temps, quan va començar tot el problema dels senglars, recordo que hi havia gent també que sortien a vigilar, que els senglars no els hi fessin mal segons quins cultius, a la nit, que és quan surten més, no?
Sí.
No sé si això et toca fer-ho de tant en tant.
A veure, el de la fauna cinegètica és un problema molt seriós, eh? Jo, la zona que estem nosaltres, aquí a Aitona del Baix Segrià, senglars, potser no hi ha tants com hi havia hagut anys atràs, també hi ha algun, però conills és una cosa desaforada, no? Una cosa molt, molt sèria. I jo no soc caçador, però tinc sentit que el millor moment per anar a caçar conills és a les nits. Veure, per ficar un exemple del mal que fan els conills, ¿vale? Sí. Jo estic plantant arbres i estic ficant com una gàbia a l'entorn de la soca dels arbres.
Per què?
Perquè si no me'ls roseguen. Més roseguen l'arbre. És una cosa molt sèria, això. Clar.
Sí. I escolta, ara una pregunta que te l'he de fer. Et toca treballar de nit també per fer la paperassa?
Pues, malauradament, a vegades sí. Sí, bé. Perquè jo sóc autònom i quan un no té prou hores al matí, pues, té que fer la nit. Perquè pues, ho tens que acompanyar a un fill amb una activitat, ho tens que fer una altra cosa, i pues, si es pot fer la nit, pues, se té que fer la nit. I de la manera que va el sector de la fruita, m'estimo més guanyar-me una miqueta més el sou, i encara que pues, tinga que perdre alguna nit, pues, m'ho miro de fer meu jo, si puc.
També hi ha molts pagesos que estem acostumats a sentir-los que es queixen de la burocràcia i de la paperassa que toca fer.
Ui, m'has tocat un punt. Sí. A veure, jo entenc que té que haver un control, sobretot, però que hi ha un excés de control, jo per aquí ja no hi passo. A veure, jo entenc que els temps han canviat, que abans pues, era una empresa familiar i produïen fruita, ¿vale? I jo anava allí a ajudar. Ara no, ara és una empresa familiar, però no deixa de ser una empresa que tens que fer pues, els riscos laborals, tens que fer l'adunt, tens que fer el pla de dejeccions, tens que fer, etcètera, etcètera, etcètera. Però és que, senyors, estem fent fruita. Si no el cuidem, ens acabarem carregant el sector, eh?
Ja. Yeah. De tota manera, Jordi, malgrat tot això que estem dient, la pregunta final, sí? Canviaries de feina si poguessis?
A veure, a vegades, quan, com ara anteriorment, m'has parlat de la burocràcia, doncs te la fan avorrir, te diria que sí, ¿vale? Uh-huh. Llavors, claro, tinc l'estima de les terres pròpies i, pues, bueno, mentre es puga i mentre els polítics m'ho permeten, intentaré viure de la terra pròpia.
Encara que toqui treballar de nit. Molt bé, Jordi, sempre ens podràs escoltar nosaltres.
Ah, exactament. El tractor s'ho fa tant, sempre podré escoltar a la nit dels ignorants, a la Marta Romagosa.
Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies
a vosaltres.
I bona nit.
Bona nit, bona nit.
Pràcticament 10 minuts i arribarem a la una de la matinada. Calla, que em diu l'Aina, que ens truca al 93207474. Un Jordi d'Aitona no serà pas el mateix que acabem de sentir. Jordi, bona nit.
Bona nit.
Que ets tu?
Sí, sóc jo.
Que estàs ensulfatant ara o no?
No, no, no. Avui he tingut que fer tard, també. He tingut que tastar una mica la nit.
Sí?
Perquè el dia d'abans d'ahir vam començar a collir fruita i com que normalment no tenim totes les parcel·les de fruita totes juntes, doncs he tingut que transportar maquinària d'una parcel·la cap a l'altra.
Vaja, i això ho fas de nit, eh?
Home, sóc jo sol, el meu pare ja no em pot ajudar, i pues, bueno, s'ha de fer al moment que els treballadors no estan collint la fruita.
Clar. Quina gràcia que estiguis trucant després d'escoltar el reportatge que has protagonitzat en aquesta història.
Soc oient vostre, eh?
Eh?
Que sóc oient vostre.
Ja ho he sentit, ja, que ets oient. Sí, m'encanta, és molt divertit. Escolta'm, quina fruita has collit?
Vull collir nectarines.
Oh, que bones.
Ah. Bueno, sé perfectament que coneixeu la fruita perquè vau estar a la campanya de l'operació.
Sí,
no sé si
jo vaig venir a collir préssecs i nectarines, o sigui...
Exactament.
Em va encantar l'experiència, o sigui, sí, molt xulo, i a part de que eren boníssims. I vaig fer cas del que em van dir, perquè com em vaig emportar una caixa sencera, van anar a la nevera i em van durar, perquè si els arribo a deixar fora, mare meva.
És que, Marta, no és el mateix, la fruita que compreu en qualsevol supermercat o en qualsevol fruiteria, que no la fruita collida de l'arbre.
Ja. No cal que m'ho juguis.
A nosaltres, mos fan collir la fruita com, segons quines varietats i segons el destí que ha d'anar, perquè la fruita que collim nosaltres ha d'anar a mitja Europa, mos fan collir fruita que sembla suro.
Ja.
No cal que us fixeu com els plàtans. Els plàtans, quan els compleu, són verds, no?
Sí.
Doncs això és el mateix.
Clar. Però jo vaig agafar un préssec de l'arbre i me'l vaig menjar al moment.
Doncs això és l'ideal i el perfecte.
I va ser espectacular. O sigui...
I la gent hauria de fer la mateixa experiència que vas fer tu per saber que la fruita és bona. Mm. Perquè, clar, si la gent compra un fruita mal collida,
no
repeteixen.
No, clar.
Però tens que pensar que la fruita que cullo jo passa dins un envàs, amb un palot, aquell palot l'aboquen en una màquina, aquella màquina l'agafa una senyora o un senyor i la fica en una caixa, té que fer uns quilòmetres, la té que agafar a la de la fruiteria, la té que ficar a l'exposició i, últim, el consumidor la té que agafar. Vull dir, no pot ser molt una madura per menjar al moment.
Està clar. Està
no sé si m'explico.
Sí, del tot. Per això, crec que tornarem a buscar nectarines i préssecs, perquè és la...
Quan vulgueu. Si voleu vindre al meu camp, si no tardeu massa, podeu vindre, perquè, bueno, jo ja de fruita vaig de una mica de retirada, estic plantant ametllers, però, bueno, és bo saber que, pues, bueno, la gent que heu vingut a menjar fruita aquí en directe, la trobeu bona.
Home, t'ho diràs. Si més ho expliquem per tot arreu, sí que sí. Jordi, gràcies per partida doble, per trucar ara i per haver fet aquesta història de nit amb el Domènec.
Vale, jo estic molt content que estigueu a punt de fer els anys, 25 anys de casats.
Això sí. Encara falta, avui jo ho he fet allò en solitud, però encara falten uns mesos.
Ja felicitaràs el teu home i la meva part,
molt
perquè
també s'ho veient
de l'altra part, de l'altra cantó de la Diagonal.
Perfecte,
diguem, no?
Sí senyor. Moltes gràcies, Jordi.
Molt content de formar part de la família de la nit dels ignorants.
Doncs jo més encara, de que aquí estiguis i que et fem companyia mentre treballes de nit. Gràcies, Jordi, una abraçada ben gran.
Igualment, gràcies, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, bona nit.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni,
al Matí de Catalunya Ràdio,
amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Ser crítics és la condició fonamental per poder viure junts sense ser governats. De Fora de Classe, de Marina Garcés. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
D'aquí a 5 minuts, si una mica més, arribarem a la 1 de la matinada. Encara tenim temps per escoltar missatges i alguns que ens heu deixat escrits al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, al 667-220-148. Per exemple, la Cecília, des de l'Eixample de Barcelona, ens deixa aquest missatge.
He escoltat això que dieu ara de la T-Mobilitat i de la targeta reduïda per l'autobusos, bueno, pels transports. I jo recordo que els meus pares, quan van fer 65 anys, cobressin el que cobressin de jubilació, tenien la targeta gratuïta. La targeta rosa ja els enviava a l'Ajuntament directament sense demanar-la. Jo, en canvi, ara en tinc 72 i no em donen ni la reduïda. Jo he demanat dues vegades a l'Ajuntament i em contesten que no procedeix la meva sol·licitud. Suposo que és perquè tinc massa jubilació, que no és massa avui dia, perquè, clar, tal com estan les coses, viure a Barcelona és molt car, i no és que guanyi 3.000 euros al mes, molt al contrari, però com arribo al màxim o al mínim de la seva llista, no sé de què dir-ho, total, que jo tinc que pagar tot antigament com si tingués 30 anys. I, en canvi, a Madrid, tot gratis. Direu a mi que això és un cachondeo.
Sí, Cecília, és així. A Madrid tot gratis i aquí no. Doncs mira, sobre la targeta reduïda també ens ha deixat aquest missatge al WhatsApp del programa, l'Alícia.
Fa uns dies va trucar una senyora dient que l'havien rebutjat en dues ocasions per treure's el pas o pels autobusos, aquestes targetes de color rosa que porten molta gent. A mi també m'ha passat en dues ocasions que he estat perquè m'enduguessin aquesta targeta, me l'han denegada. El que és molt curiós, i m'agradaria que algú, si pot ser de la companyia de la TMB, m'ho aclarís, és com és possible que una persona que té una renta avui en dia més alta que la meva i té la targeta rosa. I és perquè en el seu moment ella es va quedar en l'atur i la va demanar. Però, clar, ara no està en l'atur perquè està jubilada i té una pensió molt més elevada que la meva. M'agradaria que m'expliquessin de quina manera controlen aquestes targetes que van donant al seu dia a les persones que estaven en l'atur i que ara no hi són perquè estan jubilades o perquè ja estan treballant. Perquè si no controlen això, evidentment els que estem pagant som els que som jubilats i que a sobre no tenim una pensió lo suficientment elevada.
Doncs sí, senyora. Qui controla això? Bona pregunta, Alícia. Doncs ja queda fet aquí el programa. La Mercè des del barri de Gràcia ens deia també amb una altra pregunta que es va fer ahir. Les ulleres graduades i de sol es poden donar a òptiques que les recullin, com també ha dit òptica universitària, diu ella, pel tercer món. La Isabel des de l'Hospitalet de Llobregat diu: jo vaig intentar fa anys lliurar ulleres a la Barraquer i tenien el contenidor a petar, no n'hi cabia ni una més. Per un tema sentimental, no vaig voler deixar-les de qualsevol manera, prement força i forçant la solapa d'accés, havien estat del pare. Diu, un dia, passejant pel barri, vaig passar per davant d'una òptica, General Òptica, vaig entrar a preguntar i també ells en recullen. Per tant, ja tenim una altra. La Dolors de Sabadell diu, una senyora ha preguntat on es poden portar les ulleres quan ja no es fan servir. Quan ho vaig necessitar, ho vaig preguntar a General Òptica i em van explicar que ells les recullen i les fan arribar allà on són necessàries. I la Montserrat, des de Barcelona, diu, només dir-vos que les ulleres les recullen, ella ja fa un genèric, diu, a totes les òptiques. I després hi va haver una altra pregunta que ens feien sobre un arbre a Barcelona i tenim diferents respostes, que ahir també alguna gent va respondre. L'Eva, des de Vilanova i la Geltrú, diu, l'arbre de la flor lila que comentàveu es diu xicranda i és molt bonic. La Marta, des de la Bordeta, també diu, algú ha preguntat pels arbres de flors de color lila, si no m'equivoco, i ella posa un altre nom, deu ser el castellà, perquè diu jacarandes o jacarandes, són uns arbres típics de Mèxic, sembla que s'adapten bé al nostre clima i entorn, i per això els estan plantant a Barcelona. I la Montserrat també ens diu, a Barcelona han anat plantant arbres de diverses espècies molt diferents i boniques, arbres d'altres contrades, totes elles de gran interès, i que ens dona una gran diversitat d'arbres que no estàvem habituades a Barcelona. Tot passejant, els vaig fotografiant, i diu la Montserrat, i m'encanta. Doncs en tenim més, però ho farem després, perquè arribem a la una de la matinada i ara és moment d'escoltar les notícies d'aquesta hora. Tornem després amb més preguntes, amb més respostes i més converses, encara ens queden més converses. Vull dir que no marxeu, no aneu a dormir, ara tornem.